Avui, a Aula LH, conversarem amb la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, Cristina Santón, sobre l'inici i les novetats del curs. També visitarem algunes escoles per saber com han encetat aquest curs 2025-2026. A la secció d'Aula en Aula coneixerem l'opinió de mares i pares sobre la tornada a la rutina escolar. A la secció A Fons visitarem l'exposició Animals Invisibles de la mà del seu comissari, l'hospitalenc Jordi Serrallonga. I per acabar el primer programa de la temporada, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'escola Ausias Marc en recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda al primer programa de la temporada d'Aula LH. El curs 2025-2026 ja està en marxa. Un curs que ha començat amb pràcticament els mateixos alumnes que el curs passat i amb obres importants en marxa, com són l'escola Paco Candel i l'ampliació de l'Institut Escola Pere Lliscar. Per parlar d'aquests i d'altres temes relacionats amb l'inici de curs, avui tenim amb nosaltres a la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, Cristina Santón. Moltes gràcies, Cristina, per estar novament aquí amb nosaltres per començar el curs.
A vosaltres.
Comencem fent primer una petita radiografia dels números d'aquest inici de curs, de si el curs ha començat amb normalitat i si ha començat doncs, com ja ho havíem planificat quan va ser la preinscripció, que vam estar parlant de tot aquest tema. Fem una miqueta això.
Sí, una mica de radiografia, sí, i balanç, sí, no?, de com, sí, ha anat. Doncs, de moment, hem iniciat el curs amb normalitat a les aules. Hi ha hagut canvis de planificació respecte al tancament del curs passat, de com enfrontàvem i encaràvem aquest nou curs. Sempre els hi ha, perquè tu planifiques molt abans de la preinscripció, més o menys amb el número d'alumnat que tens, de com anirà aquest inici de curs, els grups que necessites, les dotacions de docents, etc., i de recursos. Després tens el volum de preinscripcions que et marquen ja unes matrícules assegurades i després doncs, tenim el factor de la matrícula viva, no? A la ciutat. Llavors, de moment hem començat amb certa normalitat, s'estan incorporant els alumnes de matrícula viva. De fet, avui mateix hi ha comissió de garanties per continuar amb aquestes assignacions. Està tot previst i planificat i de moment està tot funcionant bé. Estem treballant molt bé amb el departament, hi ha molt bona comunicació, sintonia i espais de treball. I per tant, de moment, estem il·lusionats, amb ganes d'afrontar nous reptes que ens hem marcat i bueno, doncs amb la mateixa il·lusió d'inici de curs de molts infants, docents no sé si tant, segur que sí, i de famílies també de tornar a les aules.
Anem a fer això una miqueta amb detall. No? Parlant després de la preinscripció, que havia fet falta obrir només un grup nou d'I3,
sí,
Josep Janés.
Sí, s'han obert més d'altres. Ara, sí? Sí, ara t'explico, vale, una mica, perquè aquesta planificació, sí, és una planificació viva, igual que la matrícula. No? Quan acaba el període d'inscripcions és quan es comença a parlar de les preinscripcions fora de termini i per tant són matrícula viva. Per mi és important destacar dos moments de matrícula viva diferents, que tot i que li diem igual i van tots computats a la mateixa borsa, diguem, hi ha dos moments diferents. Un és tota aquella matrícula o preinscripció que es fa fora de termini, però abans d'iniciar el curs escolar, que és important perquè són alumnes que s'han d'integrar, que s'han d'incorporar i assignar les places, però no alteren tant el dia a dia de les aules com aquells que ja s'incorporen un cop arrencat el curs. No? Llavors, jo crec que són dos moments diferents, no tant a nivell de quantificar aquest volum, però sí de recursos o de mirada de veure què és el que està passant a les aules i què necessiten. Llavors, d'aquesta matrícula viva, aquest darrer curs 24-25 hem pogut tenir també la dada de les baixes d'alumnes, no només aquestes entrades, arribades, que van arribar gairebé a 3.000 alumnes, vam tancar el curs passat gairebé, no arribàvem, però gairebé, amb el número de baixes d'alumnes que havien sortit. Llavors, al final, el còmput, no, el número absolut, la xifra absoluta, no et dona una dada tan significativa com pot ser els 3.000 de matrícula viva. Doncs és que gairebé són 2.800, aproximadament, una mica més, de baixes, amb la qual hem de prestar atenció a la matrícula viva.
És a dir, que només llavors estaríem en un creixement d'uns 200, si 3.000, 2.800...
Sí, 187 en concret són les dades que disposem. Llavors, clar, és important parlar de matrícula viva. Tenim un problema amb la matrícula viva i hem de posar el focus, però hem d'estar atents també en quins són aquests fluxes, per què s'estan produint, si és que les famílies marxen, quina és la casuística que ho està produint, i també després com altera això l'activitat ordinària de l'aula, a la planificació dels docents i a l'aprenentatge dels alumnes, perquè al final són grups que crea certa inestabilitat a l'entrada, però també a la sortida.
No sé si després parlarem amb més profunditat del futur conveni amb la Generalitat i de com esteu treballant, però no sé si s'està analitzant això en profunditat i si es pot fer alguna cosa en relació a aquest tema. Clar, la matrícula viva és molt difícil de controlar.
No la pots controlar. O sigui, sabem que està disparada a l'Hospitalet, però no podem preveure si hi haurà repunts, si serà un creixement progressiu. Això sempre és el factor sorpresa, no? Una variable que mai pots conjurar, però saps que parlem d'uns volums de matrícula viva, que és aquesta singularitat que té la ciutat de l'Hospitalet. Llavors, aquest curs, com d'altres cursos, comencem amb novetats que poden ser tangibles o quantificables, i d'altres que de moment són intangibles, però que donaran fruit i que ens ajuda a treballar d'una forma molt més qualitativa, que és aquest fet de compartir dades amb el departament, de treball molt proper amb els serveis territorials, i de fet estem establint no només el conveni, que el conveni al final és un marc de treball, és una eina perquè ens faciliti un espai de cogovernança educativa entre dues administracions, i aquesta cogovernança parla de compartir recursos, parla d'ajudar-nos una administració a una altra per una problemàtica concreta, un servei que s'hagi posat, però també parla de compartir dades, que al final són les dades les que ens donen una radiografia precisa de què està passant, més enllà de les percepcions que un pugui tenir. Llavors, aquest intercanvi de dades és un canvi de metodologia i de dinàmiques de treball molt, molt significatiu per nosaltres i que ens portarà doncs, a poder analitzar qüestions que sabem que estan passant però que no es poden dimensionar. Pot ser l'abandonament escolar, la segregació escolar, tot això ens ajuda doncs, a obrir fronts de treball conjunt per poder conjuntament, per suposat, amb la comunitat educativa i els centres, establir recursos i serveis que no es donen a d'altres ciutats o d'altres indrets de Catalunya perquè no estan visquent una situació tan tensionada com pot arribar a passar aquí.
Parlem llavors de fets tangibles i dels números concrets. Com estem ara de matrícula viva en aquest moment?
De matrícula viva ara tenim sumats d'aquest període de tancament de preinscripció fins a inici de curs 1.072 alumnes entre primària, infantil, primària i secundària.
Llavors, com em deies abans, que ha fet falta llavors obrir nous grups en relació al que s'havia dit després de la preinscripció?
Sí. Vam tancar preinscripció i amb uns números que ens dibuixaven doncs, l'obertura d'alguns grups, i ara ja amb tot aquest número de peticions de sol·licitud de matrícula s'han doncs, anat ajustant. I en total tenim l'obertura d'un i tres, quatre grups de primària i quatre de secundària.
Clar, en principi s'havia parlat de dos grups de primària i d'un de secundària, i ara seran quatre i quatre.
S'han incrementat, sí.
Tots en la zona nord, els dos nous de primària eren a Centre Sant Josep. No sé si ara estan més repartits.
Està una mica repartit. Sí que és cert que la zona nord poden ser zones educatives més tensionades, però al final hem de tenir una mirada de ciutat, perquè també hem d'establir un pla contra la segregació, que ara mateix tenim una diagnosi feta per Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, i que hem compartit ja aquest diagnosi amb els serveis educatius i properament amb el proper Consell Educatiu de Ciutat, on participa tota la comunitat, doncs els podrem compartir i començar un grup de treball conjunt per treballar totes aquestes dinàmiques, i això altera també doncs, aquesta assignació de la matrícula viva, perquè no pots sobrecarregar una zona en lloc d'una altra. Matrícula viva es produeix a tota la ciutat, això ho hem de tenir clar, però sí que les assignacions influeixen una mica en aquesta pressió que s'està exercint sobre el sistema educatiu.
Tot i que això signifiqui que hi ha gent que anirà a altres barris que no siguin el seu?
Pot passar i està passant. Són barris propers que tenen força connectivitat i el que s'intenta és distribuir una mica. Llavors, quines mesures contra la segregació escolar s'establiran? Això ho treballarem amb la comunitat educativa. De moment el que necessitàvem era una diagnosi en profunditat per saber de quins números i de quins fluxos estem parlant i una mica també doncs, veure possibilitats de treballar per establir doncs, aquest pla d'actuació contra la segregació escolar a l'Hospitalet.
Es pot avançar alguna cosa sobre aquesta diagnosi?
Es pot avançar alguna cosa? Sí. Bueno, la percepció que tenim coincideix amb les dades. O sigui, al final tenim zones doncs, que hem de prestar més atenció a aquesta segregació i d'altres que estan funcionant bé. Llavors hem de veure quina és la fórmula, de quina manera i com impacta a les comunitats educatives i al funcionament sobretot de les aules.
I l'Ajuntament pot fer alguna cosa en relació a això? A part de negociar amb la Generalitat doncs, diferents coses, no sé si pot haver-hi algun tipus d'actuació directa sobre aquest tema.
Una actuació directa que doni solució, això és impossible, perquè és un tema molt complex i amb molts factors, moltes variables i molts agents que hi participem. Llavors, el que hem establert dinàmiques de treball conjunt amb els serveis territorials, ens veiem d'una forma molt periòdica, compartim dades, neguits, solucions, posem sobre la taula de tot, no? Amb molta llibertat, i doncs, cada administració intenta aportar allò que té de recursos i de serveis per tal de doncs, mitigar aquestes situacions. Òbviament tot això no es pot fer sense la comunitat educativa, uh-huh. perquè ells, nosaltres tenim les dades, tenim el coneixement global, però ells tenen el seu dia a dia, el coneixement uh-huh. del seu dia a dia i aquesta expertesa i experiència que ens aporta quan una proposta que pots fer tu de solució pot funcionar millor o pitjor. Llavors, intentem treballar en equip obertament.
Uh-huh. S'ha aconseguit mantenir les ràtios a 20, com havíem dit al principi?
Hem sortit amb ràtio 20 i de moment sembla que hi haurà algun grup que pugi, però de moment es mantindran. De l'I3 el que no volíem era tancar cap grup, llavors es va mantenir, ja amb una visió de que potser s'hauria d'obrir algun mes depenent de la matrícula viva, i el que hem fet és una planificació d'aquest manteniment de la ràtio, amb aquest objectiu de poder a absorbir aquesta matrícula que s'incorpori, i en una zona en concret, zona Florida, on la situació és diferent pel número de centres i pel número de matrícula viva que pot, en un moment donat, com pot ser l'inici de curs, tenir molta més pressió, s'ha plantejat una proposta diferent que no s'havia fet fins ara. Podem parlar de prova pilot perquè si funciona es mantindrà, si no es funciona doncs s'analitzarà i es treballarà amb la comunitat a veure què es pot fer, que és sortir a ratio 12 o 24, depèn uh-huh. que ho vegis. Aquí la clau ha estat poder dotar aquests centres de més recursos docents, de, uh-huh. més, de més docents a les aules, per tal o bé de desdoblar un grup en dos i tenir dos grups d'una ratio de 12, o bé, si per la infraestructura o pel funcionament curricular, com prefereixin ells, poder augmentar docents dins de l'aula, per tant que el grup sigui de 24, però
amb dos docents.
Doblant la dotació de docents. Llavors, bueno, és una fórmula una mica estranya, a l'hora d'explicar costa una mica, però entenem que pot funcionar. Llavors estarem molt a sobre, el departament també, per veure qualsevol indicador, qualsevol percepció que pugui tenir el professorat, el claustre, la direcció, de que alguna funciona, doncs poder corregir-ho ràpidament.
Aquesta mesura és una d'aquestes singularitats a les que s'ha arribat a través d'aquesta relació amb el Departament d'Educació?
Sí, sí. Tradicionalment i per normativa existeixen les taules de planificació local, que és quan l'administració competent, no?, que és el Departament, amb l'Ajuntament doncs, s'asseu i comencen a planificar una mica com serà el curs vinent. Aquestes taules les hem fet amb molta freqüència, més enllà d'espais de treball fora de les taules, precisament per això, per veure aquestes dades de les que anàvem disposant amb dues administracions, quines solucions podíem donar. Llavors, sortir amb unes sobreràtios a Florida eren d'acord amb el padró del curs passat des d'un inici, ja ho vam veure, que era inassumible, però que era un fet que passaria. Llavors, quines solucions es podien aplicar? I aquest és un d'aquests exemples. D'altres, com preveure ja dotacions per fer grups nous que no siguin d'I3, perquè sempre s'havia tingut una mirada molt de la planificació escolar des de l'I3, les noves incorporacions a l'aula, però aquest fenomen de la matrícula viva et fa que tinguis molta matrícula a d'altres grups que no són I3, i aquesta mirada no es tenia. Llavors, ara s'ha incorporat aquesta mirada i des d'un inici ja es plantejaven les possibilitats dels nous grups, on, de quina manera, amb quines dotacions, sobretot de dotació de docents, perquè és una planificació també que ha de fer el departament i que ha d'estar molt ben ajustada i acurada.
Heu de pressionar molt, perquè som com un bolet estrany, no? L'altre dia llegia que a Catalunya ha baixat del 25% el nombre d'escolars en els últims 10 anys, i aquí continuem creixent. No sé si és difícil fer-se sentir d'aquesta singularitat i d'aquestes necessitats.
No pas. Jo crec que hi ha hagut molt bon enteniment des del Departament d'Educació. De fet, aquest darrer curs ha estat el primer, no?, que hem fet complets i de la mà. Hi ha hagut molt bona entesa. Ells són conscients, al final, de totes les dades de les que disposaven i que ara comparteixen, ja marquen aquesta singularitat i que el que passa que en aquesta ciutat no passa a d'altres, amb educació inclusiva, aules d'acollida, o sigui, el volum de recursos que necessita és diferent. Han tingut aquesta mirada i de fet, tot i que estem treballant en el conveni, que encara no el tenim perquè és molt ampli, estableix moltes línies de treball i hem d'anar avançant, tot i que no el tenim signat, ja han començat a passar coses, ja hem canviat la metodologia de treball, ens parlem molt més, intercanviem molt més i al final apliquem solucions de la mà.
Parlant en relació al conveni, quan es va donar a conèixer que existiria aquest conveni, una de les notícies va ser que es parlava de crear una mena de pool educatiu al voltant de l'escola Ausias Marc, de transformar Ausias Marc en un institut escola, de fer un segon centre d'educació especial a l'escola que hi ha al costat d'Ausias Marc, on està ara hi ha el CRP. No sé si es pot concretar una mica això, si no, des del centre, per exemple, en el seu moment ens van dir ui, doncs nosaltres, el director en aquell moment de l'escola, nosaltres no sabem res, a ningú ens ha dit res, no? A què respon triar aquest espai per fer això i fer això, que també és una cosa com diferent, no?
Sí, a l'espai de l'antiga escola Joanot Martorell, és allà al costat de l'Ausias Marc, on està el CRP ara mateix, allà és on volem, es va proposar al departament i ho vam veure clar, que podia ser una solució amb moltes de les problemàtiques, és un projecte ambiciós i ho hem de treballar conjuntament, però hi ha el compromís de començar a caminar. Està en un estat molt embrionari, per això l'Ausias Marc encara no sabia res, perquè era una proposta que havíem de compartir amb el departament i el govern de la Generalitat i el departament ho van veure viable, que és la de fer un hub educatiu que consistiria en tres edificis, per entendre'ns ràpidament, tres edificis, un seria per la ubicació d'una nova escola per l'Ausias Marc, una nova escola que permetés també una segona línia, amb la qual ampliaríem aquí el número de places públiques, un segon edifici d'educació especial, perquè tenim una mancança molt gran. Aquest és un fet que no passa només a l'Hospitalet, però hem de mirar per la nostra realitat i necessitem una escola d'educació especial nova amb moltes més places, seria un segon edifici, i un tercer per tots aquests centres de recursos pedagògics del departament, més d'altres serveis, com podria ser, ara ho poso sobre la taula, com podria ser una altra, l'aula d'acollida intensiva per l'alumnat de secundària. Doncs seria un espai on poder tenir aquest servei.
Llavors hi hauria un nou institut escola. Suposo que també perquè la ràtio, aquella primer gran volum de primària està, diguem-ne, com a la secundària, no? Potser la pressió és més gran en nombre d'alumnes a la secundària.
Sí i no, perquè també hi ha molta matrícula viva i molta sortida. Llavors, al final, tenim uns indicadors que són alarmants a primària i també són alarmants a secundària i els hem d'acabar d'analitzar. Ara mateix estem en un moment que totes les dades de final de curs, si és un volum immens i podem parlar de dades absolutes, però cada dada absoluta té la seva derivada, no? De si estem parlant d'infantil o de primària, de desglossar-ho tot. Llavors estem en tota aquesta anàlisi d'aquestes dades de tancament de curs que ens han explicat una mica el comportament dels fluxos dins del sistema educatiu i estem intentant veure com aquestes dades ens poden ajudar a anticipar-nos en aquest 25-26.
Retornant al tema Ausias Marc, significa rehabilitar l'edifici ja existent, però a més construir algun edifici més?
Seria una planificació nova, el que estem proposant és una planificació nova. Llavors, fins que no tinguem el projecte redactat, que ja és, hi ha un compromís ferm ja per poder fer-ho i estarà inclòs dins del conveni, no podem dimensionar-ho, però en principi aquell edifici cal d'una rehabilitació molt intensiva i això s'ha de quedar d'estudiar, no? Però entenem que serien tres edificis nous on poder desenvolupar l'activitat.
Suposo que dates encara és molt aviat
encara
per
molt
poder dir un termini, no?
Encara és molt precipitat. Tenim sobre la taula el compromís de la redacció del projecte durant aquest 2026, però és molt precipitat i més també perquè, bueno, al final el teu marge d'acció te'l determina un pressupost i haurem d'anar aprovant, no?, pressupostos municipals i pressupostos, la Generalitat haurà d'aprovar els seus per anar intentant evolucionar. Sí que en el marc d'aquest conveni, com et deia, és molt ambiciós perquè treballem moltes línies i volem englobar des de la infantil, des de les bressol fins a la postobligatòria, totes les etapes educatives amb totes les derivades que té cadascuna d'aquestes, però és un document marc que ens facilitarà i serà una eina perquè després cada curs puguem aprovar conjuntament amb dues administracions una addenda, signar una addenda on s'especifiqui durant aquell curs quins són els objectius i què és el que farem cada administració.
Hi ha data per signar el conveni?
L'estem treballant i el repte és tenir-ho signat aquest primer trimestre per poder tenir vinculada ja aquesta addenda d'aquest curs i ja començar doncs, a treballar-hi a fons, tot i que hi ha iniciatives que ja s'estan començant a desenvolupar, com pot ser en educació inclusiva, que en educació inclusiva hem tingut un altre augment més de CIEI,
de dotacions CIEI de CIEI. Plus, no? Que...
Tenim dues coses, sí, perquè la CIEI Plus és nova. Sí. Tenim un increment de, em penso que són tres dotacions més de CIEI, la normal, la que ja coneixíem, que ha anat pujant mica en mica i que ara em penso que som a 17 aquest curs. I després hi ha un recurs nou que ha creat el departament, que és la CIEI Plus. Aquesta encara no està implementada, serà durant les properes setmanes, i aquesta consisteix doncs, en aquells alumnes que tenen, doncs, pateixen d'una discapacitat més greu, els serà molt complicat la seva integració a l'aula i la continuïtat a la CIEI. Llavors, reduïm número d'alumnes de CIEI d'aquell grup i es dota amb un professional més, en lloc de dos professionals són tres, els que acompanyen aquell alumne en el seu aprenentatge. Llavors, tindrem quatre dotacions i aquest és nou.
Per qui no sàpiga, perquè estem parlant de CIEI, en el món de l'educació hi ha moltes sigles que la gent d'educació les controla molt bé, però que potser un CIEI és l'antiga UCE, no? És un suport a la integració d'infants i joves suport, amb algun tipus de discapacitat.
Exacte, un suport a la integració i al seu aprenentatge, no? Un acompanyament molt centrat en les necessitats de l'alumne, que fins ara el CIEI doncs, són 8 alumnes per un CIEI, la ràtio, i el CIEI Plus serà de 4.
De 4. A banda de CIEI, un altre servei que es reforça és el tema de les aules d'acollida.
Correcte.
Recordem quantes s'han obert noves? Són...
Al voltant d'unes 7.
Unes 7?
Unes 7, perquè tenim les dades segregades, no? Tenim les aules d'acollida a centres concertats, a gairebé 60 a centres públics de primària i secundària, després tenim la intensiva de secundària, llavors al final comptem números absoluts per no esbiaixar amb el detall, vora les 76-77 aules d'acollida, dotacions d'acollida. Aquestes s'han incrementat, em penso que el total eren 7, en ser dotacions d'aula d'acollida i va molt vinculat a aquesta realitat de la matrícula viva. Perquè l'aula d'acollida és una aula on depenent de les necessitats de l'alumne s'adapta, però principalment una de les qüestions que s'aborda, per exemple, és el tema del llenguatge, no? Les dificultats a l'adaptació a la llengua, si és una llengua romànica, si parla castellà, si no parla castellà, si entén el català, o sigui, anar-ho ajustant i ajudar en aquest també, doncs, de que l'haig d'aprenentatge, de si vens d'un altre tipus d'educació d'un altre país, com enganxes, no?, amb el nivell educatiu que tenim aquí, o és un acompanyament intensiu i que va molt vinculat a aquesta necessitat de portar recursos per fer front a la matrícula viva i facilitar i alleujar una mica el treball a les aules.
Suposo que també va vinculat al tema de la segregació, no?
També.
També és un element que pot ajudar, doncs, aquesta millor integració de l'alumnat. No?
Correcte. Millor integració i l'èxit educatiu del grup, de l'alumne en si en qüestió, dels seus companys i del grup també, de com evoluciona tot l'aprenentatge i l'educació al llarg del curs.
Parlem ara una miqueta així ràpid del tema obres. Tenim dues grans obres en marxa, que són Paco Candel i Pere Lliscar. Dues obres molt reivindicades. Està bé el tema, com s'estan compaginant les classes amb aquestes obres?
Estan
sota termini?
Està funcionant bé. Anem al calendari, el calendari programat ja establert. De moment no hi ha incidències greus. Òbviament, conviure amb obres sempre crea algunes dificultats, sembla que tot està funcionant bé, que s'estan adaptant bé i d'aquelles petites incidències, perquè incidències sortiran, però fins ara, per sort, estan sent petites, doncs aquests grups que s'han creat de treball, de comunicació i coordinació entre Ajuntament, Departament i la pròpia escola i les AFAS, doncs està funcionant bé en la mesura de que anem una mica corregint aquelles problemàtiques que poden anar sorgint. però està funcionant bé, el calendari establert també, que és una de les complicacions, no?, que més por ens fa sempre, que s'endarrereixi una obra. De moment no està passant, està funcionant.
Sobre temes de programes municipals, el curs passat es va començar un programa d'atenció emocional, aquest curs continua, suposo que igual aviat ja tindreu dades de com ha anat aquest primer curs.
Ha funcionat molt bé aquest primer curs, els centres, tot el feedback i el retorn que ens han fet és positiu, és que és un recurs ben valorat, que està funcionant i que els és d'utilitat, i per tant el que fem és ampliar pressupost amb aquest programa per potenciar-ho encara més, poder oferir als centres que ho requereixen més hores d'atenció i poder, si algun centre no s'ha incorporat al programa i vol incorporar-se, doncs s'acaba d'incorporar-lo. Llavors, crec que ha funcionat molt bé, tenim el reconeixement de la comunitat educativa, del departament, d'altres ens del món educatiu. Una cosa que funciona i que està ajudant a la comunitat educativa en el seu dia a dia, crec que s'ha de mantenir i a més s'ha de potenciar, amb la qual hi ha una aposta municipal per un increment pressupostari que ens ajudi a dotar de més hores de professionals als centres.
Recordem en què consistia i quants professionals teníem fins ara?
És un acompanyament d'un psicòleg, d'una figura d'un psicòleg, a la comunitat educativa, al seu conjunt. Poden ser tant intervencions en una aula amb un alumne concret que té unes dificultats o que està passant, per exemple, en un dol migratori, com un recolz, també un suport al claustre, als docents i també treballar amb les famílies. Llavors és un abordatge molt integrat, molt personalitzat, on el que fa el professional només arribar al centre és fer una diagnosi, parlar amb el claustre, parlar amb les famílies, parlar amb la direcció, veure què està passant en aquell centre i on pot ajudar i pactar aquestes intervencions. Llavors, durant el curs s'han fet més de 2.000 intervencions i ha funcionat molt bé. Llavors, clar, l'experiència de cada centre és molt diferent perquè han abordat qüestions diferents, però sí que el resultat és molt positiu en totes.
Hi ha un professional en cadascun dels centres?
No. És un professional que va X hores a la setmana, llavors els centres que més ho requereixen amb aquest increment pressupostari podran disposar de més dies i estan repartits una mica doncs, per centres educatius, amb diversos professionals, llavors veurem una mica quan el número global de professionals que intervenen, si aquest incrementa o no incrementa i en quant es queda, però el número d'hores sí que incrementa.
Un altre programa que també es va fer arribar als centres de secundària el curs passat és el tema del programa contra les addiccions. Recordo que l'última vegada que vas estar aquí vam parlar de que, no, vam parlar en una altra entrevista, no va ser amb tu, sobre que continuava aquest programa i que ara tractaria d'altres temes, no?
Sí, és un programa que s'impulsa des del Servei de Salut Municipal, que és vinculat al Pla d'Addiccions Municipal i, per tant, al Pla de Salut Local, i és un programa que intenta doncs, explicar l'impacte de les addiccions i explicar-ho més a més als joves, no? Que són edats en què un vol experimentar, vol provar coses noves, viure experiències i a vegades doncs, això pot comportar un problema. Llavors s'han d'abordar, vam començar amb begudes energètiques, hi ha hagut pantalles, hi ha cannabis programat, o sigui, hi ha diverses addiccions que el que volem és reforçar els tallers que ja es venien fent d'addiccions als centres, però fer-ho amb el conjunt de la comunitat i fer incidència.
El pròxim tema llavors serà el cannabis, el fumar en general?
Hi ha diferents addiccions, llavors és un pla que desengloba diferents addiccions i que ens permet això, no? Fer un abordatge molt més concret i més de bisturí d'aquells tallers als centres per sobretot conscienciar molt els joves.
Doncs Cristina Santón, moltes gràcies per venir, per fer-nos aquesta radiografia general de com està el món educatiu a l'Hospitalet i de per on sembla que anirà en els pròxims mesos. Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Continuem parlant de l'inici de curs perquè l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, va visitar l'escola Ramon Muntaner en el primer dia de curs. Aquesta escola és una de les que ha fet obres de millora durant l'estiu. De fet, l'Ajuntament ha invertit gairebé 400.000 euros en millorar la pintura i el revestiment de 4 escoles de la ciutat.
L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha visitat l'escola Ramon Muntaner amb motiu de l'inici del curs escolar. Més de 29.000 alumnes de 3 a 16 anys d'educació infantil, primària i secundària han començat el curs a la ciutat, una xifra lleugerament superior a la de l'inici del curs passat. Respecte a la matrícula viva, enguany s'han presentat més de 1.000 sol·licituds, unes 300 menys que l'any passat.
Jo crec que hem de ser optimistes perquè tenim menys matrícula viva que en d'altres cursos i això és una data important. Per tant, i és una data important precisament perquè tensiona molt menys les nostres escoles, haurem de fer el seguiment i farem el seguiment. Jo crec que determinades accions i determinades polítiques que s'estan impulsant, no només des de l'Ajuntament, sinó des de la Generalitat, des del govern de Salvador Illa, doncs estan afavorint d'alguna manera doncs, aquesta situació. Per tant, és una molt bona notícia pels alumnes, en primer lloc, pels centres educatius i per les famílies.
L'escola Ramon Muntaner és un dels quatre centres en els quals s'ha renovat els revestiments interiors a motiu de l'inici de curs. La seva directora, Eva Segura, ha destacat que afronten amb moltes ganes aquest nou curs.
Sí, comencem amb molta il·lusió renovada i mai millor dit, perquè tenim a l'escola que llueix, acaba de pintar i doncs, amb moltes ganes de creixent amb el nostre alumnat i les seves famílies. Avui ja doncs, comencem des d'ahir 3 fins a 6è. I res, el nostre objectiu d'aquest curs, com tots els anteriors, doncs, reforçar la qualitat educativa i també el benestar dels infants i que puguin aprendre i gaudir i que se sentin en un espai segur i acollidor.
Des de l'AFA de l'escola han reclamat més zones d'ombra al centre i un nou gimnàs.
És veritat que manques sempre hi ha, a una escola pública més que a cap. Aquí la manca principal són la falta d'ombra. Els nens passen molta calor, no tenen un gimnàs on fer l'educació física, que crec que és una cosa superimportant, i queda molt mancada. Llavors el que volem lluitar, volem continuar sempre, és millorar les instal·lacions del centre per als més petits i els més grans del centre.
Aquest curs s'ha incrementat el nombre de docents en 5 centres de la ciutat per reduir la ràtio a I3 i fer front a la matrícula viva. Altra millora destacada és la implantació de 4 aules d'educació inclusiva amb discapacitat greu en 4 centres de la ciutat.
Com ja hem comentat durant l'entrevista, un fet destacat d'aquest curs és que es troben en marxa 2 grans obres. D'una banda, la construcció de l'ampliació de l'Institut Escola Pere Lliscar i d'una altra banda, la construcció de l'edifici definitiu de l'Escola Paco Candel. Hem parlat amb representants de les famílies que ens han explicat l'estat de les obres i l'impacte que suposen per al desenvolupament del curs.
Per segon any consecutiu, 2 centres educatius comencen el nou curs escolar amb obres. L'Institut Escola Pere Lliscar de Coiblan i l'Escola Paco Candel de Santa Eulàlia. Pel que fa a l'Institut Escola Pere Lliscar, es tracta de l'ampliació del centre en un vessant del pati. El projecte es va posar en marxa a finals del curs passat i és previst que estigui enllestit a la primavera. Les mesures de seguretat per evitar que cap infant pugui accedir a l'àrea de les obres són molt estrictes. I les mesures que s'han pres per reduir el soroll i altres possibles molèsties estan sent efectives.
Nosaltres fem un balanç molt positiu de lo que seria les obres, com esperaven que anés i com han acabat anant. Realment, en tema de que més ens preocupava era el so i les molèsties que podien causar amb els alumnes dintre de les aules i s'han solventat realment molt bé.
Tot i que l'impacte de les obres en l'activitat quotidiana de l'escola s'ha minimitzat molt, la comunitat educativa espera poder disposar del pati, una àrea plenament educativa, el més aviat possible.
Esperant a veure si tenim sort i podem tenir el pati, disposar del pati abans d'acabar l'any, perquè al final és un espai educatiu en el que necessitem fer l'educació física amb una miqueta més de qualitat, perquè si no es queda una miqueta fluix i, bueno, i els patis també de més qualitat.
Després de l'ampliació també és previst fer obres d'adequació de l'edifici antic de l'escola Pere Lliscar. I a l'escola Paco Candel continuen les obres de construcció de l'edifici que deixarà enrere els mòduls. En aquest cas, l'Associació de Famílies també es mostra conforme amb el ritme de les obres i també destaca que l'execució està sent fidel al disseny planificat, un disseny constructiu molt innovador, amb la fusta com a material principal i molta ventilació i llum natural.
I ara amb la construcció estem veient que s'està seguint fidelment els plànols que es va dissenyar al seu moment. És a dir, no han hagut modificacions, no han hagut cap tipus de rebaixa de cap tipus. Tenim exactament el mateix plànol sense canviar ni una sola coma.
Les obres de l'edifici de la futura escola no estan interferint en el dia a dia de les aules i la seguretat també és màxima.
Des que vam començar les obres, tot el curs passat, no han hagut incidències, el soroll, les vibracions no ens han afectat el dia a dia de l'escola, no hi ha cap part de l'alumnat que hagi tingut al·lèrgies o asmes, que hagi patit cap conseqüència pel fet d'estar en obres.
L'AFA Paco Candel confia que aquest curs serà l'últim d'obres i que el següent estrenaran edifici nou. Tant a l'Escola Paco Candel com a l'Institut Escola Pere Lliscar han destacat la bona interlocució que estan tenint amb les empreses encarregades de les obres, que els estan informant en tot moment.
Un grup de mares del barri Centre, amb el suport de l'associació Famílies LH, ha creat un nou grup de criança que es reuneix els dilluns al centre cívic del barri. S'autonomenen Hospi Tribu. Hem visitat l'espai i això és el que ens han explicat.
Som un grup de mares aquí del centre que bueno, ens vam trobar que amb la criança o inclús bimaternitat algunes, ens vam trobar que no teníem espais on parlar les coses, on parlar de criança, on parlar de maternitat en general, bimaternitat, tot en general. I vam intentar buscar un local i bueno, a través de Famílies LH com a entitat i el casal actual aquest del centre ens van poder cedir aquest espai.
A veure, la maternitat és complicada quan ets que tens el primer nen, no? I llavors doncs és una manera de poder compartir, de poder doncs, criar una mica acompanyat i aprendre de altres mares i així, sentir-se més acompanyat i és com més fàcil.
Ens encantaria que això pogués fer-se a tots els centres cívics de la ciutat, que a més si l'Ajuntament pogués donar-nos algun suport, alguna persona de suport, que fos una infermera o jo que sé, qualsevol persona que pogués venir també a ajudar-nos a nosaltres perquè surten consultes de vacunes, surten consultes de coses, a mi m'han dit això, a mi m'han dit l'altre, doncs ens estaria molt bé tenir més ajuda.
Professionals de les escoles bressols de l'Hospitalet han tingut l'oportunitat de debatre sobre la inclusió en la petita infància en unes jornades celebrades al Centre Cultural de la Bòbila. Entre els ponents es trobava l'especialista en neurociència David Bueno.
Personal de les escoles bressol municipals han participat en la jornada reflexiva sobre l'educació inclusiva a les escoles bressol. L'objectiu ha estat oferir un espai d'intercanvi a tots els professionals per compartir i reflexionar sobre els reptes i les bones pràctiques pel que fa a l'educació inclusiva en aquesta etapa.
Compartir coneixement i guanyar experiència d'altres professionals d'altres llocs que fa molts anys que estan practicant educació inclusiva amb bones pràctiques per poder implementar-les en l'actuació, en el dia a dia de les educadores, de les bressol d'aquí de la ciutat, que s'està fent molta feina des de fa molt de temps, però d'alguna manera el que volem és poder millorar-la, enriquir-la.
És un moment de trobada de tots els equips i treballar un aspecte molt important per nosaltres que és la inclusió i tot el que comprèn les necessitats educatives especials dels infants que tenim aquí a l'Hospitalet. Llavors compartir com ens sentim i els conceptes que creu cadascuna de nosaltres i sobretot amb professionals que estan també tenen experiència amb el 03 és molt important per nosaltres, no?
Les llars d'infants necessiten cada cop més recursos i formació per poder afrontar la gran diversitat de necessitats que han d'atendre.
Hi ha un augment d'infants amb necessitats educatives específiques i per tant, hi ha la necessitat imperiosa ara de que hi hagi més personal, ja no només a nivell de quantitat de personal, sinó més personal qualificat per poder atendre i acompanyar aquests infants i a les seves famílies. Llavors ara mateix estem en un moment molt precari a les escoles bressols municipals, en general de tot Catalunya i particularment a Hospitalet respecte a aquest tema, no?
David Bueno, doctor en Biologia i professor de Genètica a la Universitat de Barcelona, ha estat un dels ponents. Bueno ha destacat que l'etapa de 0 a 3 anys és clau, tant si és a la bressol com en família. És una adaptació per sobreviure a l'entorn.
Primer de tot és la responsabilitat de la seva tasca, que tenir infants en una escola bressol o tenir fills a casa en aquestes edats no és tenir-los allà, sinó que és una acció activa que han de fer, sobretot des del respecte, des de l'acompanyament i el respecte i la valoració en positiu del que facin aquests infants.
L'especialista en neurociència ha parlat també dels riscos de la sobreexposició dels nens a les pantalles.
En aquestes edats, el cervell infantil el que necessita és socialitzar amb els seus iguals, amb els altres infants, socialitzar amb els adults per aprendre com és el món dels adults, tenir persones que t'expliquin coses i que t'escoltin quan tu expliques coses per poder desenvolupar un llenguatge ric i complex. Les pantalles no fan res d'això. A més, incrementen impulsivitat, fan baixar la capacitat d'atenció, és a dir, són un llast, realment, és com tenir una motxilla plena de pedres de cara al seu futur.
L'Àrea Municipal de Ciutat Transformadora desenvolupa el programa d'educació inclusiva a les escoles bressol municipals a través d'un conveni amb l'entitat Baula Creix, que du a terme tasques de diagnosi d'infants amb necessitats educatives especials i de suport als professionals de les escoles bressol.
L'inici del curs també afecta considerablement a les famílies. Tornes les rutines de portar i recollir els infants, d'anar a les extraescolars. Hem visitat l'escola Pompeu Fabra en el primer dia de classe per saber com porten les mares i els pares la tornada a l'escola. Ens informen els nostres companys Pasqual Labarta i J.R. Bermúdez.
Primer dia d'escola aquí a l'Hospitalet i primeres llàgrimes d'alguns nens i nenes d'aquí de la ciutat. També primers retrobaments amb aquells amics que no han vist durant l'estiu i, sobretot, moltes ganes d'entrar a classe i altres que volien quedar-se amb els seus pares. Aquesta ha estat una miqueta, doncs, la història d'aquest primer dia de classes a l'Hospitalet, un dia que venia marcat per les pluges, però que finalment, doncs, ha permès que aquests nens entrin sense paraigües a l'escola i hem vingut fins a l'escola Pompeu Fabra d'aquí del barri de Santa Eulàlia. Nosaltres volem conèixer com ha estat d'aquest primer dia, no només per la canalla, sinó també pels altres protagonistes, els pares i mares d'aquesta escola. I ens acompanya la Núria, molt bon dia.
Bon dia.
I també el Dani, molt bon dia.
Bon dia.
Expliqueu-me vosaltres, heu deixat aquí a la vostra canalla, diria que l'escola bressol quins anys tenen?
El nostre té 4 cap a 5, i són I3, I4 i 5. Aquesta és la part d'infantil i aquesta és la part de primària. Llavors entren separats, que els hi va molt bé. I el nostre ha entrat a I5, o sigui, és dels grans, dels petits.
I doncs hi ha hagut un canvi, aquest canvi de curs. Com estava vivint el vostre petit aquest primer dia de col·le?
La veritat és que molta il·lusió, tenia moltes ganes de tornar-hi, de veure els companys, els amics, a la tutora, i ha entrat i un cop ha vist que obrien la porta, a seguida petó, petó, i corrents cap a la classe. Una alegria.
I aquest estiu com ha estat? Perquè és veritat, doncs, que quan són més petits potser no ho noten, però tenien ganes de tornar a la rutina o realment li agradava com estava de vacances?
Ell tenia ganes de veure els seus amics i nosaltres necessitàvem que tornés a la rutina, però tenia moltes ganes. Aquesta setmana deia, ja comença el col·le? No, encara no. Vale, mama, ja comença el col·le? Ja anàvem preparant aquesta setmana, doncs, la motxilla, no?, el que posem i tot això, de manera conjunta perquè sigui també conscient. I ell tenia moltes ganes. Hi ha nens que els hi costa una miqueta més i això també és normal. També són nens petits, encara que sigui dels grans, són petits, però la veritat és que ell ha tingut moltíssimes ganes.
I ara em parlaves de la preparació de la motxilla. Com ha estat aquesta nova tornada a l'escola en termes econòmics? Ha estat complicada?
Bueno, sempre es mira a buscar les ofertes, alguna coseta que estigui bé, i escollint a mi de motxilla, les cosetes, col·laborant amb nosaltres. I sempre tirant això d'ofertes i de l'operatet, si no surt molt car.
Bueno, i comencem també a comprar les coses al juny. Vull dir, la motxilla, doncs, si ja la veiem al juliol, la comprem al juliol. Aquí és veritat que tampoc hi ha una despesa molt gran de material, perquè realment el que ens demanen de material és una motxilla, que pot ser qualsevol motxilla, i ens demanen tovalloletes, 2 paquets de tovalloletes i de tovallons. I ja està. O sigui que també, a nivell econòmic, no, pues és com més fàcil, però també si ho comences a fer des de juny, tens 3 mesos, no?, perquè quan arribi setembre puguis respirar una miqueta més tranquil·la.
Doncs anar en previsió, una de les qüestions que s'ha de tenir en compte per preparar aquesta tornada a l'escola. I bé, parlàvem de material, és veritat que en el vostre cas, doncs, és tot, doncs, molt analògic d'alguna manera per dir-ho, perquè evidentment, doncs, encara no prenen apunts, no tenen quaderns, però sí que també preocupa, no sé, a vosaltres com a pares, doncs, aquesta arribada de les pantalles que cada vegada, doncs, estan implantant també més a les escoles.
Sí, la veritat és que és perillós, perquè de seguida la que veu el petit nostre, la que veu una pantalla, veu i es queda enganxat. Això serà una cosa a treballar des de casa, no acostumar-lo a pantalles i mica en mica anar en paral·lel amb l'escola, a veure com evoluciona aquest tema.
Aquest és un dels reptes de l'educació, com també serà un repte l'entrada a aquesta escola del barri de Santa Eulàlia, perquè evidentment, doncs, està tot en obres. Expliqueu-me una miqueta com ho esteu vivint vosaltres.
De fet, nosaltres, quan vam acabar el curs, No sabíem si els grans podrien entrar per aquesta entrada, perquè aquí hi havia una carretera i ens van dir tallarem tot això i entraran des de l'altre cantó. Nosaltres només tenim un petit, però clar, qui té un petit i un gran, deixes el petit i has de donar tota la volta. Aquest estiu s'han donat molta pressa i l'entrada l'hem salvat, però allà estan picant. O sigui, comencen el primer dia de classe amb aquests nervis i amb un soroll bastant complicat, i jo crec que aquestes obres d'aquí trigaran una miqueta. Serà complicat mantenir una classe amb aquest nivell de soroll i amb pols i amb tot, perquè clar, quan plogui això serà fang, o sigui, és complicat fer obres quan estan ja els nens a classe.
I d'altra banda, no sé si la conciliació per a aquells pares que tenen més d'un fill serà complicat, perquè uns entren per aquí i els altres entren per allà, oi?
Ara, jo crec que com han fet això molt ràpid, ara és fàcil, perquè tu el deixes aquí i els grans entren sols per allà. És fàcil. El que plantejaven a final de curs era inviable, perquè no pots deixar un i te'n vas i a les 9, a la mateixa hora, en dos punts...
Durant tota la voluntat. Sí.
Doncs bones notícies per a aquest primer dia de classe aquí a l'escola Pompeu Fabra. També aquests reptes de saber com aniran les classes amb el soroll de les obres de fons, i més reptes com, per exemple, el de les pantalles. Descobrirem al llarg d'aquest programa, aquesta temporada nova de l'Aula LH, doncs com es van creixent aquests nens i, sobretot, doncs com va evolucionant l'educació aquí a l'Hospitalet.
El Museu Blau, el Museu de la Ciència de Ciències Naturals de Barcelona, ofereix fins al mes de maig una exposició molt interessant per a infants i joves. Es tracta d'Animals Invisibles, una mostra visual i interactiva que ens fa reflexionar sobre animals que s'han extingit, altres que estan en perill i altres que no han existit mai però que formen part del nostre imaginari. Els autors de l'exposició són dos hospitalencs, el naturalista, arqueòleg i explorador Jordi Serrallonga i l'escriptor i periodista i també hospitalenc Gavi Martínez.
Animals invisibles descriu tant animals extingits que ja no podem observar com aquells animals vius que no veiem o que són molt difícils de guaitar.
L'exposició Animals Invisibles el que vol és mostrar els resultats del projecte, precisament, Animals Invisibles. I què són els animals invisibles? Doncs aquells animals que són vius però que cada vegada costa més de veure, no només pel lloc on viuen, sinó sobretot per l'acció dels éssers humans, aquells animals que són invisibles ja per sempre perquè s'han extingit definitivament, animals que són mítics, que formen part només del nostre imaginari i d'aquí la invisibilitat, i aquells animals que la tecnologia, la humanitat pretén desextingir. Mites són aquells animals que són a la nostra imaginació, que són en el nostre bestiari. I malgrat molts d'aquests animals no els veurem mai, perquè això són a la nostra ment, s'ha de dir que buscant, de vegades aquests mites tenen la seva explicació en realitats. Els Hadzabe són una ètnia de caçadors-recol·lectors que viuen a Tanzània. I ells tenen un animal mític a la seva cultura, que és el sicayo, que és mig elefant i mig humà. I els elefants realment són al·lucinants, els elefants reals. Per exemple, es reconeixen davant del mirall i tenen un comportament davant de la mort, de vegades podríem dir tan complexa com el nostre. Som a l'espai vida. Aquí trobem els animals invisibles que són vius, però que són molt difícils de veure. I per què són difícils de veure? Doncs, entre d'altres casos, aquí tenim l'exemple del gall fer del Pirineu, que, degut a l'acció humana, a l'acció antròpica, cada vegada és més difícil d'observar i és en greu perill d'extinció. Un altre exemple d'animal en perill d'extinció és el tritó del Montseny, que és l'únic vertebrat endèmic que tenim a Catalunya. Un altre àmbit de l'exposició Animals Invisibles és el d'extinció. De fet, sóc al costat de la rèplica d'una mandíbula de megalodon, un tauró gegant que va existir fa milions d'anys i que després, per causes naturals, es va extingir. I també hi ha altres animals extints del passat que van viure fa milions d'anys, com és el cas dels dinosaures que van viure a Catalunya. Aquí tenim un os llarg de titanosaure, o, per exemple, doncs, altres rèptils que no eren dinosaures, sinó rèptils voladors, com un pteranodon. L'Homo sapiens, jo, vosaltres, som els responsables de l'extinció d'un munt d'espècies. Un cas històric molt emblemàtic és el del dodo. El dodo és un au que va viure a l'illa de Maurici, però que no volava. I quan van arribar els mariners, els primers mariners a les seves terres, el van començar a caçar per menjar-se'l i al segle XVII es va extingir. A l'àmbit de desextinció de l'exposició d'animals invisibles, parlem d'una paraula que està molt de moda darrerament quan consultem la premsa. No? Per exemple, apareix moltes vegades aquesta idea de anem a desextingir el mamut. Té utilitat això? Els científics o molts científics i científiques pensem que no ben bé, però sí que podria tenir utilitat doncs, desextingir espècies doncs, com, per exemple, la papallona blava, que es va extingir doncs, a començaments del segle XX a Nord-Amèrica. Resulta que podria tenir una utilitat la seva desextinció per recuperar doncs, espais de natura, espais ecològics de la costa de San Francisco. Una altra manera de desextingir animals, a part de la ciència, seria desextingir a través de la nostra imaginació. Per exemple, els artistes, des del passat, des de la prehistòria fins al segle XXI, a través de les seves pintures, escultures, els seus tatuatges, fins i tot. I una altra eina per desextingir són els museus de ciències naturals. D'alguna manera és el que ens fa reflexionar sobre el que podria passar amb el que ens envolta ara mateix. Si desaparegués doncs, tots els vestigis de la nostra natura, nosaltres no podríem ser aquí. És molt important parlar d'aquest tema dels animals invisibles perquè penseu, mentre sóc parlant ara mateix, mentre m'esteu escoltant, hi ha espècies que s'estan extingint. És per això que cada segon, cada minut compta. I encara tenim possibilitat de reaccionar, encara tenim possibilitat de trobar solucions, però ha de ser ja.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són la Paula i l'Arnau de l'Escola Ausias Marc, que ens recomanen llibres.
Hola, sóc Paula de Torremora, tinc 11 anys, sóc de l'Escola Ausias Marc i estic a 6è de primària. Avui vinc a presentar aquest llibre que es diu Ser i les golejadores, fem equip. Va d'una noia que entra a l'institut i d'un germà bessó que va a un equip de futbol i a la Sara també li agrada molt el futbol i vol estar a l'equip però no li deixen i està fent un equip de futbol ella mateixa. Aquest llibre el vaig conèixer perquè estava aquí a la biblioteca i vaig veure aquest llibre, em vaig llegir la contraportada i em va agradar. M'ha agradat perquè passen moltes aventures de com té que aconseguir fer un equip, d'on tenen que entrenar i és molt divertit. Li recomanaria a tota la gent que li agrada el futbol i que li agraden les aventures.
Hola, sóc l'Arnau Sijo García, tinc 12 anys i faig 6è de primària a l'Ausias Marc. Avui vinc a presentar aquest llibre, es diu Els futbolíssims i aquest és el número 27. I es titula El misteri al campament d'estiu. D'un club de futbol que va a un campament com un torneig. I el trofeu és el trèvol d'or, que hi ha algú que l'ha robat. I aquest és el misteri. O sigui, d'això hi ha una pel·li i vaig veure que també hi estava el llibre i vaig començar a llegir-lo. Cada llibre és un misteri diferent. M'agrada perquè a mi m'agrada el futbol i també m'agraden molt els misteris perquè són de gent que ha robat coses. Li recomano a la gent que li agrada el misteri i el futbol perquè és molt xulo perquè enganxa les dues coses i és molt xulo.
I fins aquí el primer Aula LH de la temporada. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem amb tres alumnes hospitalencs que han estat de les millors notes de la selectivitat de la ciutat. I també us explicarem quina oferta teatral per a les famílies podreu veure al Teatre Joventut i a l'Auditori Barrades. I, a més, visitarem l'escola Frederic Mistral per saber com han anat els primers dies de classe. Us hi esperem. Fins dimecres.